Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Segons acabem de saber, la jutge Carmen Lamela envia a la presó Oriol Junqueras i els altres consellers destituïts pel govern espanyol que han declarat aquest matí a l'Audiència Nacional. Tan bon punt anem sabent més dades sobre aquesta última hora, us les anirem explicant. Recordem que la Fiscalia havia demanat a la jutge de l'Audiència Nacional també la detenció de Carles Puigdemont i dels quatre consellers destituïts que són a Bèlgica i que no han comparegut avui a Madrid. L'eurodiputat d'Esquerra, Josep Maria Terricabres, ha recomanat a Puigdemont que es quedi a Brussel·les perquè, segons ha dit, és molt important que es pugui escoltar la veu lliure del president a Europa, alhora que s'ha mostrat convençut que aquí no ho podria fer perquè hi ha, segons les seves paraules, una dictadura constitucional. Tot això ha passat després que hagin declarat, com us dèiem, els vuit consellers que ho han fet, que eren aquí a territori català i que no eren a Brussel·les i que s'han desplaçat a Madrid en les últimes hores per declarar davant de l'Audiència Nacional, incloent-hi l'exconseller Santi Vila, per al qual no s'han demanat pena de presó preventiva, no s'ha demanat presó preventiva, millor dit, i també, com dèiem, Oriol Junqueras. I també a l'Audiència, al Tribunal Suprem, en aquest cas, s'han ajornat fins dijous vinent les declaracions que havien de fer Carme Forcadell i els cinc membres de la mesa. S'ha fet aquest ajornament a petició de les defenses. I a Nova York, entre l'impacte de l'atemptat de Manhattan, l'atacant ha dit que no es penedeix de res i el president Donald Trump ha demanat la pena de mort per a ell. És l'autor de l'atropellament múltiple a Nova York, amb 9 morts, que està ferit a l'hospital.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45, 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
El dia 1 i 2 de novembre són dates importants, dates que pensem amb els nostres difunts, amb les persones que ja no estan amb nosaltres. I avui, estimats oients, al Viure des de l'essència, parlarem d'això, conversarem des de l'essència amb la doctora metafísica Angie Carmelo. Ella ens explicarà com podem abraçar el dol, com podem acompanyar els sers estimats en aquest moment tan complex. I també la nostra col·laboradora de la setmana, la doctora Luján Comas, ens parlarà de com podem sentir, com podem viure des del cor. Daniel Gavarró ens explicarà que l'amor no és un sentiment. Les 21 creences que ens amarguen la vida. Eva Maria Xiqués, el color, la consciència. Avui parlem del color turquesa. Què ens aporta? Com vibra? Què ens diu aquest color a la nostra vida? com no, una setmana més, connecta't amb Jordi Torres, el nostre paper i bolígraf preparat. Anem netejant, anem buidant la nostra motxilla a l'apego. Estem acostumats a ser el que som, som el que tenim amb tots vosaltres.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
La mort és allà on ens dirigim tots dia rere dia, però, sortosament, no sabem mai quan arribarà. Avui conversarem des de l'essència amb la doctora en metafísica Angie Carmelo, autora, entre d'altres, dels llibres El buen duelo i Déjame llorar. Amb ella parlarem de com poder aprendre a viure després de la mort d'un ser estimat. Amb ella ens acompanyarà amb com podem viure un dol més des de la calma i des de l'amor. Angie Carmelo, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Muchas gracias.
Estem molt contents de tenir-la avui aquí amb nosaltres.
Yo de estar.
Una data assenyalada, i érem 1 de novembre, unes dates on recordem molt a les persones que ja no estan aquí amb nosaltres, d'alguna manera, diguem-ne, física.
Sí, exacte.
Perquè aleshores cada dia neix un nou dia i alhora no podem deixar de perdre de vista de que algú mor en nosaltres i no estem acostumats a conviure amb la mort, podríem dir-ne, no? Quan parlem de la mort, és una terminologia que a tots se'ns mou alguna dins nostre, no? Hi ha una incertesa, hi ha un no saber què hi ha al darrere, no?
Sí, y es curioso porque si te fijas, es lo único que tenemos seguro. Entonces, yo siempre digo que vivir muriendo es un constante, porque el segundo que ha sido se va para que pueda nacer el nuevo. Pero cuando se trata de nuestros seres queridos, entonces ahí hay la esperanza, la certeza, que siempre van a estar con nosotros. Por otro lado, lo están, porque aunque no estén físicamente, y si quieres luego profundizamos, están con nosotros.
És de quina manera després, com vostè bé diu, parlarem del dol, no? Com podem portar aquest dol, aquest acompanyament, perquè no tornarem a veure aquesta persona físicament, no podem escoltar la seva veu. És una sensació que tots hi acabem passant, però no sabem com gestionar-ho, no? Alhora també m'agradaria puntualitzar el fet de com podem explicar-ho als nens, no? Perquè la mort als nens... Com li explicaria vostè a un nen petit, a l'avi o l'àvia, ja no hi és, no?
Sí. Bueno, mira, para ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, que es una de mis mujeres que realmente he admirado siempre, ella cuando iba al entierro, que iba a ver un niño que había perdido a un ser querido... Ella siempre se ponía al lado del niño o de la niña y llevaba una oruga. Y en el momento en que metían el ataúd debajo de la tierra, que es el momento más difícil para el niño, porque ella decía, no te preocupes, porque eso no es tu ser querido, no es tu mamá o tu hermanito. Eso es, y le enseñaba la oruga. Entonces, en la pancha de la oruga, había una cremallera, ella abría la cremallera y salían unas alas. Y la oruga se convertía en mariposa.
Qué bonic.
Y entonces le decía al niño, ahora tu mamá, tu hermanito, ya no es esa oruga, ya es una mariposa. Y el niño entra muy fácilmente en este símbolo. Los niños, si nosotros somos capaces de no reflejar nuestro dolor, ellos tienen sus...
Ho porten millor, no? La importància de que nosaltres intentem no perdre el nostre centre davant d'aquests moments, perquè els nens són esponges, no?
Són.
Aleshores, de quina manera poder acompanyar-los també amb ells d'una manera més dolça i més amorosa. Per quines fases passa quan el dol, no? Estem parlant de... És un procés, suposo que no tothom el viu de la mateixa manera, les fases no per tothom són iguals, però
No, no son iguales para todos, pero sí que se pasan por unas fases bastante amplias, ¿no? El primero es un dolor insoportable, en el cual se ha acabado absolutamente todo, si esa persona lo era todo para nosotros. Y esto se puede alargar. A mí nunca me gusta poner tiempos, porque es la misma persona que pone su tiempo. Muchas veces dicen, no, mira, un año ya está. Pues no, pues va a ser cuánto tiempo. Dicen que un año es lo normal, porque es la primera vez que se viven todas las fechas importantes, ¿de acuerdo? Sin esa persona. Pero no significa que al final del año nosotros ya vamos a estar bien. El dolor insoportable depende de la persona. Pero durante ese primer año,
es muy duro.
Es muy, muy duro. Luego ya hay un dolor que se puede ir llevando bien y poco a poco podemos empezar a incluir más cosas en nuestra vida que nos van a permitir volver a la no normalidad, porque la normalidad era con esa persona que ya no está, pero para poder rehacer o crear algo nuevo.
Algo nou que també no podem oblidar, que aquesta persona també hi forma part, no? Perquè vostè també comenta de que ens impregnem, no? Ens impregnem de l'energia dels nostres sins estimats, de les persones que ens envolten, ens impregnem de les seves maneres de fer. Probablement quan un ser estimat marxa cap a un altre món, diguem-ne, no som conscients, però ens quedem amb coses d'ell, en la nostra actitud, en la nostra manera de fer, no?
Totalmente. Totalmente. O sea, todo ser humano se hace de los intercambios que tiene con otras personas. Entonces, a más has querido a esa persona, más cosas de esa persona forman una parte de quién eres.
I probablement agafa molta més força quan aquesta persona no hi és, no? Agafa i posem més consciència.
Pues al principio no te creas que lo notas tanto, ¿no? Porque al principio lo que se ve es la ausencia física.
Podríem dir que pot ser una manera de poder abraçar el dol, també, el fet de que passem aquest any crític i després anem abraçant coses que ens agradaven de l'altra persona, coses que compartíem i les unifiquem en nosaltres, no?
Esas siempre van a estar. Lo que pasa es que el tema más importante es que se vaya esa ausencia tan tremenda que poco a poco nos deje vivir. Entonces ya vamos a incorporar todo, ya vamos a poder ser nosotros mismos. Fíjate, esto es curioso, ¿no? Pero yo llevo 7 años u 8 años desde mi pérdida. Y hace un mes se me quitó como un... Sentí una ligereza que no había sentido antes.
Siete años...
Y es curioso, ¿no? Yo ya estaba bien, o sea...
Yo como estoy bien, ¿no? Sí, estoy bien, ¿no?
Estaba bien, pero de repente digo, ¡ay! Y me sentí una ligereza que dije, bueno, curioso, ¿no?
Coses que es van posant a lloc, ¿no? És aquella cosa que no es pot explicar, però se sent, ¿eh? Perquè ningú millor que un mateix sap com està dins seu, ¿no? I com ha de portar el procés, també podríem dir-ne.
Sí, pero es curioso, porque tú piensas que ya estás bien y de pronto te dices, ay, mejor. Ay, mejor. Ahora sí que me siento totalmente ligera y bueno, es un proceso, yo creo que es uno de los procesos más esenciales del ser humano, porque ahí está en juego todo, ¿no? La pròpia vida, absolutament tot.
Que podríem dir que la mort és el tot, no? Perquè tots acabem, és naixement, naixem i morim, no? Sí. Hi ha la màxima expressió del ser humà. Aleshores, quins consells, no? Donaria a les persones que es troben en aquesta situació davant de l'acompanyament, ja no la persona que ho viu, sinó per acompanyar una persona que ha viscut un moment de pèrdua molt important, inclús de fills, no? Fills que són nens d'un any, 2 anys, nens petits, i que et sembla inconcebible que pugui ser una pèrdua, no? que es puguin morir, que puguin marxar, no? És molt difícil d'entendre la vida davant d'aquesta situació. I també l'hora de les persones que acompanyem en aquests processos, dius, i què puc dir per donar-li amor, no? I que no ho entengui com una invasió, perquè...
Sí, però fíjate, para mí lo más importante es estar allí para lo que necesite esa persona, no físicamente, pero que sepa que tú estás. Y cualquier cosa que necesite, pues que esa persona pueda marcar exactamente lo que está necesitando en cada momento. Hay grupos de duelo y yo siempre recomiendo los grupos de duelo porque allí te vas a encontrar con personas que por lo menos hablan el mismo lenguaje, ¿vale? Y saben lo que estás pasando. Y muchas veces ni tienes que hablar. Y puedes expresarte y llorar y quejarte y simplemente ser tú y nadie te va a cuestionar.
Grupos de dol.
Los grupos de duelo son fantásticos. Yo fui la fundadora de uno que ya lleva 22 años en Barcelona. Es que es el grupo de duelo de aves, que son... Es curioso el nombre, porque el nombre es muy bonito, porque es liberador.
Es como la papayona.
Es como la papayona, pero en un principio era la asociación de voluntarios para enfermos sanables, porque visitábamos a enfermos en el Hospital del Mar. Y así nació Aves.
Qué bonito.
Y de pronto, a través del libro de Elizabeth Kubler-Ross, que siempre está ahí Elizabeth Kubler-Ross, la editora de Luciérnaga, en aquel entonces Pilar Basté, que es muy amiga mía, nos dijo, mira, hay mucha gente escribiendo por el libro de Elizabeth preguntando si en Barcelona hay un sitio donde se pueda hacer el duelo. Y no había. Con lo cual...
¿Y aquí va néixer?
Ahí nació Aves.
Quines creu que són les tres forces vitals, no?, i principals del nostre univers? Les tres forces en les que ens hem d'agafar, que vostè ha parlat algunes vegades a les seves conferències.
Les tres forces.
De la saviesa, el fet de que t'estan... No?
Ah, sí, sí, sí. Jo, así a bote pronto, diria vida, vida i vida.
Ser conscient de que estem vius, no?
Sí, però luego està... Són les energies, està la energia mental, la energia física... En realidad son cuatro. La energía física, que es nuestro cuerpo, es la energía mucho más densa. Luego tenemos la energía emocional, que es un abanico muy, muy amplio de energías que van desde lo más triste hasta lo más maravilloso y feliz, la felicidad. Luego está el éxtasis, que forma parte de esta, del cuerpo emocional. Luego está el cuerpo mental, que son las energías más sutiles aún que las emocionales. Y hay en el cuerpo mental los pensamientos que literalmente nos permiten volar. Y luego está la energía espiritual.
Estem a aquest punt de la consciència de energèticament la informació que tenim, les possibilitats que tenim mentre estem vius, el prendre consciència, el poder... viure el dia a dia, no?, des de tots aquests cossos i poder avançar i poder-nos ajudar, sobretot en el cas d'avui, que estem parlant del dol, no?, el dol, sí, i l'acompanyament, avui que som, sí, el dia 2 de novembre, sí, i era Tots Sants, i són unes dates on com podem acompanyar, com podem viure un dol d'una manera més tranquil·la, en la mesura de lo possible, però almenys entendre'l, podríem dir, no?
O sea, ¿cómo lo podemos vivir nosotros? Tenemos que tener muchísima paciencia con nosotros mismos, porque muchas veces no sabemos dónde estamos, no sabemos lo que queremos. Eso es lo que más desmonta, ¿no? Porque, ¿y qué necesitas? ¿Qué quieres? No lo sé. Y este no lo sé es demoledor. Pero tener paciencia con nosotros mismos, darnos la libertad de poder ser en cada momento lo que estamos necesitando ser, siempre habrá alguien que nos comprenda. Siempre.
La vida no ens abandona, no? No podem deixar de tenir fe, no?
No, hay que tener fe en uno mismo, porque eso es lo que más se pierde. Cuando perdemos a nuestro ser querido, porque ese ser era el que más fe tenía en nosotros. Y de pronto ya no está, ¿no? Y posiblemente la fe que los demás tienen en nosotros es lo que nos hace tener fe en nosotros mismos. Somos muy, muy en este sentido. El humano es un ser social. Y realmente los que los acompañan, los que tenemos cercanos, los que nos quieren, importan muchísimo.
Moltíssim. Moltíssim l'acompanyament, el sentir-se sí. que algú ens dona la mà en qualsevol moment de la nostra vida, que sobretot, i més quan ho necessitem, no? Jo dic, per anar a ballar tothom està preparat, no? Lo important és saber a qui pots trucar, no? El poder-te acompanyar en els moments més complicats de la vida, no? Hi ha un aspecte que m'agradaria molt compartir amb els nostres amics del programa, que és la numerologia. Jo sé que vostè és una gran amant de la numerologia, i ara anem doncs, a treure aquest potencial que tenim tots dins nostre, perquè tots tenim una missió de vida, tots som vàlids per alguna cosa, jo no serveixo per res, no, anul·lem-ho, fora del nostre vocabulari. I res passa per casualitat, no? Perquè si parlem de la numerologia, que és un mètode antic en el que es manifesta de que res és casual, no? Doncs darrere del nostre nom i la nostra data de naixement hi ha molta més informació que unes lletres o que uns números. Sí, Angie Carmelo?
Exacto, sí. Cada número tiene propiedades, tiene cualidades. No es solo cantidad, sino tiene una vibración. Entonces, esa vibración le concede...
¿Le concede? Sí.
Sí, una serie de cualidades. Y vamos desde el 1 hasta el 9. En la fecha es fácil porque son todos números. El 1 del 2 de 1940. Bien. Pero en el nombre tenemos que ver qué número corresponde a cada letra. Que también es fácil porque A, B, C, D, E... Hasta la I es del 1 al 9. Val, y luego con la J empezamos otra
vez. Molt bé, perfecte. ¿Vale? És entendible, eh?
Sí, es fácil. Cada letra tiene su correspondiente número y los ponemos todos y sumamos.
Aleshores, per exemple, per poder... si anem a la data de naixement, com podem calcular quin és el nostre? Perquè tots tenim un número, podríem dir, d'origen?
Sí, la fecha de nacimiento
sí.
Es mes... dia i any.
Aleshores,
sumado.
Aquí hauríem de sumar el Todo. Dia, el mes i l'any que vàrem néixer.
Exacto.
Dóna un número i aquest número té una particularitat en Exacto. la nostra manera de ser.
Sí. Y con lo cual, después de hacer esto, tenemos el número de la fecha, el número del nombre, el número de los vocales uh-huh. y la suma de los consonantes.
Aquí...
Hay cuatro números, entonces. Porque si no, uno no somos tan sencillos ja. Como para que un número nos...
No, el que passa que jo també ho deia perquè els oients diuen, bueno, pues la meva data de naixement, ja podem començar-ho a treballar des d'aquí, després podem començar a buscar la seva informació
pues sí,
per internet.
Sí,
dir,
sí, sí.
A veure, la meva data de naixement,
sí.
quines característiques, i així ens coneixem una miqueta,
sí,
no?
Sí,
una miqueta més,
fantàstico.
I veure quin pot ser el nostre talent, i home, animar-nos una miqueta.
Sí, sí,
sí. Sempre en positiu.
Sempre, sempre.
Aleshores, a si ver. Sumem el dia que vàrem néixer amb el mes i amb l'any...
Sí.
¿Val?
Vamos a tener, por ejemplo,
suma
a 46. Pues luego sumo 4 más 6 y sale un 1.
Molt bé. Aquí anem amb una persona que li suma un 1 a la seva data de naixement.
Les 3 números.
Com? A veure.
Dia, mes
sí,
i any.
Sí, la seva data de naixement,
Exacto.
de dia, mes i any.
Sí.
Perfecte. Comencem, doncs, a parlar de la característica del número 1, Angie.
El número 1. Bueno, el número 1 és original... Es individualista, independiente, poco influenciable, tiene mucha inventiva.
El número 1. El número 2, Angie Carmelo. Quines característiques les persones que la seva data de naixement amb el seu mes i dia sumen 2?
El 2 es sensible. Parece la otra cara del 1. Es muy receptivo. Es prudente. Colaborador. Si quieres que alguien colabore contigo, buscas un 2.
El número 3.
El número 3 es divertido, es sociable, es comunicativo, es cordial. Es la alegría de la fiesta.
La alegría de la huerta,
sí.
no? Podríem dir?
Sí.
Molt bé, anem al número 4, Angie Carmelo. Les persones que s'hi sumen al seu dia, mes i any de naixement, queda amb un número i que sigui el 4.
El 4 es tenaz. Son los constructores. Es paciente. Es determinado, constante y muchas más cosas, porque estoy diciendo solo cuatro de cada.
Perfecte,
però
sí,
hay muchas,
no podem
muchas cualidades.
Més. Però això farà que ens incentivi a dir, anem a buscar més informació, a veure com
sí,
puc conèixer
sí,
una miqueta més.
Exacte.
Aquesta part que a vegades no podem veure o no volem veure de nosaltres
sí,
mateixos. El número 5, Angie Carmelo, quines
el cinco,
qualitats?
Dinàmico, progressista, és decidido i és ràpido. El 5 sempre és ràpido.
Mm? Pim-pam. Eh?
Sí, sí.
El número 6.
El 6 és familiar. Per al 6 la família és el més important. És tierno, és dulce, és sensual.
El número 7. Les persones que sumen 7 en la seva data, mes i dia de naixement.
Los 7 són los sabios. Són bastante intelectuales, són reflexivos, pensadores. Dicen que el 7 tiene una elegancia especial que viene de esa distancia, uh-huh, un poco distantes.
El número 8, com l'infinit.
Eh? Uy, el 8 viene aquí para construir imperios. Tú le das algo a un 8 y te lo va a hacer conseguir. Entonces, para hacerlo tiene que ser radical. Blanco o negro, ahora o nunca, sí o no. Si tiene el blanco, el sí y el ahora, te consigue lo que sea. Es jerárquico, es vigoroso y digno de confianza.
El número 9, ja estem acabant.
Y el 9 es idealista, es liberal, es altruista, bien intencionado. Son espirituales, están...
Tenim informació per poder avançar una mica més en aquest món en el que vivim, que a vegades no és gens fàcil, però estem aquí per donar eines, per compartir i per sempre veure la cara positiva de la vida, per poder avançar i anar tirant endavant. Angie Carmelo, estem arribant al final del programa. I si jo li dic que faci una mirada amb una paraula al passat, què veu? Si mira al passat.
Pues mira, va cambiando la mirada hacia mi pasado, porque dependiendo del día, pero ha sido un crecimiento, ha sido un regalo, ha sido, bueno, no me puedo quejar, ha sido muy bonito y
el present,
soy muy, muy agradecida. Y el presente es el aquí, el ahora. En esos momentos estoy contigo.
Aquests moments de gloria.
Estoy fantásticamente. Y sí, y siempre intento que el presente sea lo que tenga que ser en cada momento.
Com diu Eckhart Tolle, no? El aquí i ara,
sí,
no?
Sí.
El futur, quina mirada hi veiem en el futur?
Siempre lo dejo abierto, pero siempre con buena...
Amb bona visió,
una expectativa, eh? Pero siempre abierto, no tengo nada programado.
Angie Carmelo, si jo li dic un paisatge, a on l'aboco, a on la transporto?
Un passatge.
Paisatge, sí.
Siempre serà... al lado del mar.
Un llibre que li alimenti l'ànima.
El maravilloso libro. Hay muchos maravillosos libros, pero uno de Willis Jagger era, ahora ya no me recuerdo, pero bueno, todo lo que ha escrito este hombre es una pasada.
Un tacte.
Un tacto. Pues la seda.
Una olor.
Oh, el olor de la rosa.
Una veu.
La voz de un niño diciéndote cualquier cosa.
Una mirada.
La mirada de un amigo, la mirada de la comprensión, la mirada de la búsqueda.
Sí. Angie Carmelo, estem ja al final del Virus de l'Essència, però ens agradaria molt que compartís amb nosaltres què és per vostè viure des de l'essència.
Vivir des de l'essència és... realmente vivir desde mi verdad, que cada día voy ampliando, ¿de acuerdo? Es eso, porque para mí no existe otra esencia excepto mi verdad que me permite conectar con las verdades de los demás, porque si no, ¿de qué serviría mi verdad?
Doncs connectem amb la nostra veritat, amb la veritat dels altres, agafats de la mà i sempre acompanyats. Angie Carmelo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa. Ha estat un plaer, probablement molts dels companys, els amics, els oients del Viure, els he donat una espurneta, no? Una espurneta, una abraçar a aquest dol i aquesta mort que a vegades ens costa d'entendre.
Gràcies per tenir-me, gràcies a ti, Gloria, i ha sido un placer per a mi també.
Fins ben aviat.
Hasta pronto.
A reveure, gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. l'espai de la doctora Luján Comas.
Diu el mestre espiritual Osho que la saviesa prové del cor, no de l'intel·lecte. Avui la doctora Luján Comas ens parlarà de com poder sentir, com poder viure des del cor. Doctora Luján Comas, bona tarda.
Hola, bona tarda, Glòria. Bona tarda, oients. Avui començaria per dos proverbis o frases interessants i que ens fan pensar. Diu un proverbi xinès: la gent s'arregla cada dia el cabell, per què no el cor? A mi m'ha donat molt que pensar i penso que hauríem de cada dia curar-lo, acaronar-lo, deixar-lo que s'obri, que doni la seva energia d'amor, de pau, d'alegria. I ara una altra frase d'en Rumi, que també és un poeta que a mi m'agrada moltíssim, és un poeta místic persa del segle XIII, que diu que el cor de l'home és un instrument musical, conté una música grandiosa, adormida, però està allà, esperant el moment apropiat per a ser interpretada, expressada, cantada, dansada. I és a través de l'amor que el moment arriba. Hem de parlar que hi ha diversos tipus d'emocions. Hi ha unes emocions elevades, com són la de l'agraïment, la de l'amor incondicional, la compassió, el gaudir de les coses. Aquestes són les emocions del cor. Hi ha unes altres emocions, que són les del plexe solar, que són, per dir-ho més fàcilment, de l'estómac, que són la ràbia, la ira, l'odi, la necessitat de poder, la necessitat de domini. Però entre el cor i l'estómac hi ha una barrera, que és el diafragma. I hem de saltar aquesta barrera. Com? Passant de l'individualisme del plexe solar a l'altruisme del cor, del u al nosaltres, al grup. Venim aquí tots per a donar la nostra nota musical, i és que hem vingut a descobrir, a despertar, perquè moltes vegades aquesta nota musical està adormida. Moltes vegades no volem continuar perquè és un esforç, però alguna cosa dins nostra està esperant. Necessitem poder interpretar aquesta música. I quin serà el moment? Doncs a través de l'amor. Hem de pensar que sense el nostre instrument l'orquestra no està completa. Nosaltres, encara que siguem una peça molt petita del puzzle, som necessaris per acabar aquest puzzle. La vida és un viatge d'evolució de consciència a través de l'amor, i l'única cosa que queda quan morim és el que deixem al cor de les persones, i l'única cosa que ens emportem són les experiències que duim al cor. La resta és causa de problemes. Les herències monetàries el que causen moltes vegades són problemes. Hi ha famílies molt unides que arran d'una herència no es tornen a parlar. El que deixem al cor de les persones és el que continua vivint nostre aquí a la Terra. Com diu el poeta Rabindranath Tagore, quan la meva veu calli amb la mort, el meu cor et seguirà parlant. Moltes vegades ens preguntem el sentit de la vida. Què estic fent aquí? Què hauria de fer? No cal fer heroïcitats o anar a l'Índia o a Síria en una creuada. Únicament cal fer el dia a dia amb el que la vida ens presenta, perquè la vida en sap més que nosaltres. Sols cal una cosa, fer-les de la manera més coherent, és a dir, pensant, sentint i parlant i actuant de la mateixa línia. I això vol dir fer-les amb consciència, des de l'amor, la pau, l'alegria. Aquestes són les emocions del cor. Heu de saber que el cor té un camp electromagnètic 5.000 vegades més potent que el cervell i contagia. L'alegria és contagiosa, la solidaritat, la compassió.
És el fet de contagiem-nos de coses boniques, contagiem-nos d'amor, perquè precisament estem en un moment social i mundial, no?, on és molt difícil trobar aquesta empatia, no?, aquest companyerisme global, em refereixo. Sí que és seqüencial, però anem a sumar tot entre tots, no?, anem al diàleg, anem a estimar-nos, anem a escoltar el cor, no?
Però tot comença per un mateix. O sigui, no podem demanar als altres que canviïn, som nosaltres els que hem de canviar. I d'aquesta manera canvia la realitat de tothom.
Per canviar el món hem de començar canviant i entenent-nos a nosaltres mateixos, no?
Sí, sí. Tu saps que el cor té 40.000 neurones que s'ha descobert que tenen 40.000 neurones. O sigui que el cor pensa abans que el cervell. Hem de pensar amb el cor i sentir amb el cap.
Doncs amb aquestes paraules tan boniques i que ens fan reflexionar tant, acabem la càpsula d'avui. Moltíssimes gràcies, doctora Luján Comas. Fins la propera setmana.
Gràcies a tu, Glòria.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. L'espai de Daniel Gavarró, Xerpa espiritual.
Estimats oients del Viure, avui parlarem de l'amor. L'amor, perquè, segons diu el nostre estimat Daniel Gavarró, benvingut a casa teva.
Encantat d'estar aquí de nou.
Avui ens parles de l'amor.
Sí, però destrossarem una creença que està molt arrelada.
De què és un sentiment?
Efectivament. L'amor no és un sentiment. No ho és un sentiment, no? Que no? Que t'ho treguis del cap. L'amor no és un sentiment. Ja sé el que diu el David Bisbal, m'és igual.
Val. Llavors, desmitifiquem el David Bisbal. L'amor no és un sentiment?
No, no és un sentiment.
Com ens ho expressaràs avui, Daniel, això?
Molt senzill, molt senzill, ho entendreu. Obriu el cor per escoltar-ho. Això és molt important, eh?
El sentir.
Sí. I no pretengueu tenir raó. Busqueu intentar entendre el que vull explicar. I si... I llavors després ho verifiques. I a la millor això transformarà la teva vida. Arrisca't. Mira, l'amor no és un sentiment. L'amor és... Començo per una definició. Jo t'estimo a tu quan busco el teu bé. Quan et cuido. Importa un rab el que jo senti. I ho explico d'una forma molt simple.
Però és que el que acabes de dir és molt gran.
Home, clar que és molt gran. És molt, i molt senzill i molt simple.
I es requereix un silenci al costat. Perquè a mi m'agradaria que ho tornessis a dir, sisplau.
Sí. L'amor no és un sentiment. És buscar el teu màxim bé. Al marge del que jo senti. Importa un rab el que jo senti. Si jo busco el teu bé, t'estic estimant. I al revés, importa un rab el que jo senti. Si no et tracto bé, no t'estic estimant. I això trenca la idea perquè hi ha gent que pensa que sent coses meravelloses cap a una persona, però és incapaç de mantenir actituds que busquin el màxim bé per aquella persona, per tant no l'estan estimant.
Entrem a la possessió.
A la possessió, amb l'engany, amb que em cuidin, amb que no em senti sol, el que sigui. No, si t'estimo...
Si t'estimo, et deixaré volar, eh?
Sí, si t'estimo, et deixaré ser. Si t'estimo, buscaré el teu màxim bé. Mira, jo això ho vaig entendre tan clarament quan era mestra. A les classes hi ha 25 nens, 25 nens i nenes. D'ells, sempre n'hi havia algú que em queia malament. És que ho he dit amb prou claretat. Em queien malament. Bueno, doncs no tenia cap mena d'importància. Una cosa és el que jo sento, l'altra cosa és estimar-los. Llavors em preguntava, com et puc ajudar? Com et puc ensenyar al màxim? I a partir d'aquí això era amor. Mentre jo et cuidi, importa un rab el que jo senti. En canvi, socialment ens diu que nosaltres hem de sentir-nos bé per poder estimar, que l'amor és un sentiment. No, no cal que jo et caigui bé. I això és molt alliberador. Mira, no cal que el teu pare et caigui bé. No cal que la teva mare et caigui bé. Cal que busquis el seu bé. No cal que el teu fill et caigui bé. No cal que la teva filla et caigui bé. Les úniques... Només hi ha dues persones, dues categories de persones que t'han de caure bé. Només hi ha dues. Una categoria són els amics. Si els amics no et cauen bé, per favor, no els truquis per anar al cine, que no val la pena. Canvia d'amics. I la segona persona que t'ha de caure bé, necessàriament, és la parella. La resta no t'han de caure bé. Que la feina no et cauen bé no té importància. Estima'ls, és a dir, busca el seu màxim bé. Que resulta que els veïns no et cauen bé, no té cap mena d'importància. És més fàcil que et caiguin bé, eh?
És més
agradable,
senzill, no?
Tot és més senzill. Però si no et cauen bé, no té importància, simplement busca el seu bé, eh? Que resulta que hi ha una part teva que no t'agrada, no té cap mena d'importància. Busca el teu bé, estima't.
És estima't, no?
Busca el teu bé, busca el bé dels altres. Que t'agradi com tens el cabell, que t'agradi el teu to de veu, que t'agradi la teva capacitat d'intel·ligència, la teva... Això no té importància. A vegades tu mires la tele i dius, hòstia, el Brad Pitt, li ha tocat un cos que m'agradaria. Dic, pues t'aguantes. I Llavors, què has de fer? Estimar el teu.
Cuida l'estima'l, no?
Cuida. Busca el màxim bé del cos que t'ha tocat. Diu, però és que el de la meva veïna està més bé. Diu, bueno, però és que el té la teva veïna.
Això no ens deixa avançar, no? Perquè és com allò que també comentaves abans, no? Qui comparteix alegria, recull alegria, no?
Claro.
Som un mirall amb el nostre entorn. Aleshores, intentem focalitzar-nos amb el bé, amb el compartir, amb l'alegria, amb l'empatia, no?
Clar, i això és molt important, perquè quan jo me n'adono que l'amor no és una emoció, sinó que és una decisió, és a dir, que puc relacionar-me amb els altres, amb la decisió de voler el seu màxim bé per ells i per mi...
M'allibera molt, pensar-ho.
I tota la meva vida s'omple d'amor.
Clar.
No importa que tu em miris amb odi, que no és el cas, però que no importa que algú ens miri amb odi, si jo el miro amb comprensió, perquè jo he viscut l'odi, i sé que ell està vivint a l'infern, i no li desitjo l'infern, i voldria... que es reconciliés amb l'amor que és, però que encara no se n'ha donat. L'altra persona em pot mirar amb odi, però dintre meu hi ha amor. Parlen de que el cel, el regne del... Jesús deia, convertiu-vos al regne de Déu i està aquí. Hòstia, però més clar és l'aigua. Estima, deia. Bueno, tots els manaments es resumeixen en dos. Estima a Déu per sobre totes les coses, que vol dir estima pel fet d'estimar. I dos, estima el purisme com a tu t'estimes. En resum, és estima. És tan simple. Estima. Llavors, quan tu estimes, el regne de Déu ja és aquí. No deia ja arribarà, diu, ja és aquí. Per tant, quan deixes caure la necessitat de que l'amor sigui un sentiment, quan deixes caure la necessitat de sentir per poder estimar, llavors estimes pel simple fet d'estimar, al marge de que la situació sigui més fàcil o més difícil, llavors el regne de Déu ja és aquí. Que és simple,
I el que dèiem també en altres programes, és la vibració s'eleva. I estem en un altre estat. I vivim diferent, i sentim diferent. I tot flueix d'una altra manera.
Sí.
Sí? Com deia també un gran escriptor que m'encantava, el Tagore, no? L'amor és el significat últim de tot el que ens rodeja. No és un simple sentiment, és la veritat. És l'alegria que està en l'origen de tota creació.
Perquè Déu és amor.
Perquè Déu és amor.
I quan tu estimes, ets en Déu.
Doncs jo crec que més boniques paraules que les que acabes de dir ara no poden haver-hi per tancar la píndola d'avui, Daniel.
Doncs ens veiem la setmana que ve i estimem.
Exacte, estimem. Fins la propera setmana, estimats.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. La consciència del color, amb Eva Xiqués.
Eva Maria Xiqués, benvinguda al Viure. Bona setmana, com estàs?
Molt contenta de tornar a estar aquí amb vosaltres.
A parlar aquí dels colors, de la consciència, no?
El color com a consciència, sí.
He observat que cada setmana, quan ens trobem, tinc la sensació de que canvia, no? Canvia la nostra comunicació, no? Canvia les nostres emocions. És com que depèn del color que parlem, ens impregnem d'aquest color.
Totalment.
És possible?
I tant, i tant. Això ho he experimentat jo moltes vegades, és màgic, la veritat és que sí.
A veure, de quin color parlarem avui?
Quina et ve de gust, Glòria, vinga.
A veure.
Et deixo triar tu avui.
Em deixes triar. A mi que m'agrada molt la comunicació, et puc dir que el color que m'apassiona és el color turquesa.
Clar. Com comentàvem en els dels primers programes, el blau és el color de la nutrició, de la comunicació. Però el turquesa és blau amb un punt de groc. Què vol dir això? Que li dona aquesta xispilla, no? Del sol, del color groc, el turquesa. Llavors és la comunicació, però dels sentiments, que ens porta això a un mestratge interior.
A una connexió amb el nostre mestre intern.
I tant, i tant.
El color turquesa, quin xakra el podem associar?
Està situat al ombro dret, i ha d'anar fent un viatge cap al cor inferior, al mig del pit. Una miqueta més amunt d'on està el cor. Això del mestre intern és superbonic, perquè t'explica el color turquesa que no has d'aprendre de fora, que ningú et digui el que has de fer. Els altres et fan de mirall, pots rebre molts inputs. Ara mateix jo us estic donant una informació. Però després, quan tu la processes i te la fas teva, estàs utilitzant turquesa.
Per recol·locar-la, podríem dir.
Exacte, per trobar la teva veritat. Que ningú des de fora et digui el que has de fer i el que has de ser.
És allò d'escoltar tothom i després fer el que et sembli, no?
Ser tu mateix, sí, senyora.
Ser tu mateix. No deixem de ser nosaltres mateixos, el viure des de l'essència, comuniquem, expressem, compartim eines i després cadascú que triï, perquè tot està bé.
Clar, el color turquesa és el color de comunicar d'un a molts. I el complementari, que és el coral, seria la coral que canta unida i que fa una sola veu.
És màgic, el sentit de les paraules, el color coral amb la coral. Si ens parem a pensar, anem tan ràpids, però si ens parem a pensar, la vida és màgica, ens està parlant constantment.
Totalment.
Quina ciutat veuries com a color...
Turquesa? Turquesa. Londres. Londres, hi ha tot tipus de cultures. Aquí també, però ja fa molts més anys que Londres és una ciutat molt, de molta comunicació, no?
Aquí ens falta una mica de comunicació. Hem d'entrar... Estem en un moment que... Ho estem treballant, eh?
Sí, però també estem en un moment molt coralí, de dir, units fem força. Això és molt coral.
I dialoguem.
I dialoguem, i aquarianament volem algú millor, una societat millor.
Exacte.
Això és molt turquesa i molt coral.
Quin color li hauríem de posar a la ciutat de Barcelona, a Catalunya? Per equilibrar, per donar llum...
Jo sóc molt, molt de Barcelona, eh? Jo sempre dic que Barcelona és la ciutat de la llum. És a dir, per mi és la ciutat de l'art de Sant Martí. Diguem pretensiosa, però... però jo m'hi sento així, com que aquí hi ha moltíssima, moltíssima llum.
Hi ha moltíssima llum que probablement està amagada, no? Està amagada, amb ganes de sortir. Abans, quan hem començat el programa, que dic, mira, jo avui vaig negre, no? I dic, no sé, què deu voler dir? Dius, Glòria, és que tots els colors estan integrats a dins del negre, no?
Està... Sí, és... La llum... tots els colors continguts.
Tots continguts, sí. La llum està dintre, no? Probablement Barcelona, que la podem veure en moments determinats amb tot el que vivim a diferents nivells, atemptats... podem veure negre, però hi ha una llum enorme a dins que només demana de sortir, sisplau, no?
Sí,
llavors,
sí.
Hem d'enviar nosaltres molta llum a Barcelona, visualment, molta pau. Quin color li posem, Eva? Jo insisteixo.
En aquests moments jo li posaria molt de color corall. Molt de color corall per tot aquest tema de la col·lectivitat i de l'amor correspost. Quan hi ha hagut abusos és perquè no hi ha hagut amor correspost. Llavors ens hem de correspondre molt a nosaltres mateixos, com a poble, estimar-nos molt, llepar ferides, no encendre espurnes, ni amb nosaltres ni amb els veïns.
I comencem per aquí, eh?
I comencem per aquí. Clar. És fàcil, eh?
És fàcil, és aplicar-ho, i penso que probablement si ens estiméssim una miqueta més no miraríem tant l'altre, no? Perquè després tot es fa exponencial.
O el miraríem amb més tendresa i més amor.
Sí. Aquí anem. Doncs mirem-nos més a nosaltres mateixos. Això no és egoista, això és estimar-se, perquè si et saps estimar i et saps cuidar tu, sabràs estimar i cuidar l'altre.
Quan arribes a entendre una miqueta això a nivell espiritual, és tan bonic. O sigui, entendre el que és el color corall i el turquesa, anar a buscar, rebuscant dins del teu cor què és el que vols, què és el que t'agrada, reavaluar contínuament les idees que tens, si són teves, si són del veí. Això és, amb la cromoteràpia és fàcil de fer.
I això és amb el color turquesa?
Bueno, amb tots, però sí, amb el turquesa, aquesta comunicació de tu cap a tu, no? És molt bonica.
Doncs ens fem
turquesa i verd, eh? Seria els dos colors conjuntament.
Doncs ens fem un bany
sí,
de turquesa amb un toc de verd.
Podríem veure, per exemple, la pel·lícula Avatar. Avatar és molt aquest color verd, turquesa.
Doncs avui recomanem una pel·lícula.
Sí.
Probablement molts oients ja l'han vista, però...
Tornar-la a veure amb més consciència de color.
Segur que la veuran diferent.
Exactament.
Recomanem Avatar. Eva Chiquillas, fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Connecta't amb Jordi Torres.
Jordi Torres, benvingut aquí a Ràdio Estel aquesta tarda de dijous amb tots nosaltres. Com estàs?
Gràcies. Aprenent.
Aprenent. Tenim els oients que porten la gardera amb els deures. Diuen, Glòria, aquí estem entre vosaltres que ens esteu deixant la casa revolucionada. Venen els nets i diuen, iaia, però què és això, àvia? Què estàs fent aquí, no?
Uh-huh.
A veure, avui ens parlaràs de l'apego, no? Estem potser acostumats a ser el que tenim?
Exacte. Aquesta és la frase. Bueno, de fet, fem el que ens han ensenyat.
Tots estem aprenent. Tornem una altra vegada al peu del carrer, que es diu, no? Avui parlarem de l'apego. Agafem el paper, agafem el bolígraf.
Exacte.
Perquè tots tenim molt apego.
Doncs sí. I la pregunta d'aquesta setmana, doncs, és molt... Hem de ser francs amb nosaltres mateixos, val? Això és vital, ja ho diem a tots els programes, però ens hem de dir de... hem de fer una llista de tot el que has comprat el darrer mes, traient, està clar, les despeses que tu tens d'aigua, llum, la teva casa, etc.
I a partir d'aquí, traient lo bàsic, ens podem sorprendre bastant?
Sí, a partir d'aquí ens podem sorprendre bastant. Per què? Doncs perquè ens podem donar compte de que la gran majoria de les compres que nosaltres fem són de coses innecessàries. Per què? Doncs perquè si tu tens una camisa i aquesta camisa ja està vella o s'ha trencat, és normal que et compris una camisa. Jo suposo que això ens ho deien els nostres, ja no avis, sinó besavis, no? Però això, a través de la societat tan consumista com tenim a dia d'avui, és normal obrir un armari per dir alguna cosa, que és el que estem parlant, i trobar-te, pues, 10 camises.
I aleshores veure que tenim l'armari ple de camises i que no som ni més ni menys feliços, senzillament... Poder menys, no? Menys feliços, perquè ens sentim saturats de tanta cosa que tenim i veiem que realment tampoc estem bé.
Bueno, moltes persones a dia d'avui estan basant la seva felicitat en les compres. I és una felicitat que ja ho vam parlar en un altre programa, momentània.
També hi ha un punt important. Estem parlant del tema material, no? De l'apego al que tenim, a la roba, a la casa, al cotxe... Però hi ha un apego també que també és bastant habitual, que és l'apego a les persones.
Correcte.
Aquest, l'apego afectiu, no? És difícil de gestionar, suposo, aquest estat, no?
Doncs sí. Bueno, la definició ja de si d'apego és un apreci o inclinació per alguna cosa o alguna persona. Llavors, tenim apego a les persones... Però l'apego el tenim tant per la part positiva com per la part negativa. Perquè tu pots tindre un jefe que t'està tot el dia cridant i aquest jefe, tu tens apego amb aquest jefe. I pots tindre una persona, doncs, que un amic teu de tota la vida, que també li tens apego. O sigui, l'apego està tant per lo, entre cometes, positiu i per lo negatiu.
Aleshores, en el full de l'apego hem d'anar notant amb el que nosaltres sentim que tenim un cert... apego, no? I de quina manera li podem anar donant forma.
Correcte.
Pots donar alguna eina més als nostres oients en relació de com poder gestionar aquest estat, que a vegades és bastant incòmode, a més?
Doncs sí. Bueno, la millor manera d'aprendre l'apego és quan et quedes sense res.
Sí, no?
Llavors que a vegades, és la millor manera d'aprendre-ho.
Aquesta podríem dir que és una de les grans proves de la vida, no?
Sí, correcte.
Quan no aprenem les lliçons, la vida s'encarrega d'alguna manera de, sutilment, fent algun canvi perquè ens despertem.
Exacte, ni més ni menys.
Aquesta vida és molt punyetera, eh? No ens deixa fer gaires trampes. Jordi Torres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera setmana.
Adéu, un plaer.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Estimats oients, fem tots junts un camí d'aprenentatge cap a la sostenibilitat, perquè entre tots sumem. Moltes gràcies i fins la propera setmana. I gràcies també al nostre equip tècnic, al Toni Huguet i al Jordi Carretero. Fins la propera setmana.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Has tocat el cel i sents a prop l'infern. Camines sense fe, sense destí, sense saviesa.
Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells és l'única forma que tens de continuar.
tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere nostre indiferent però cou i ens fa sentir que hi tornarem.
Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer.
És temps de ser valent, és temps de ser conscient que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí.
Tornarem a ser grans.
Ens fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols hi ha, rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai no podrà amagar. Rere els dubtes hi ha, rere els dubtes hi ha la veritat. Creu-me, creu-me, creu-me.
Ràdio Estel.